Radio Ramblas.
Hola, molt bona tarda. Amb tots vosaltres, l'Hora del Patrimoni, un programa de Ràdio Rambles que promou SOS Monuments, Associació per a la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural de Catalunya. Durant la propera hora, l'Imma Granados i jo mateix, Joan Bosch, us acompanyarem parlant del patrimoni cultural en general i el de la Rambla, des del quiosc instal·lat just davant del Palau de la Virreina, al vell mig de la Rambla, que, com notareu, està tornant a recuperar el soroll d'abans de la pandèmia.
Aquest serà l'últim programa d'aquesta primera temporada de l'Hora del Patrimoni. Esperem continuar el pròxim any 2022. Els tres programes anteriors que podeu recuperar en els podcasts de Ràdio Rambles, que segueixen penjats a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, varen parlar de com la Rambla es va formar a nivell geològic i com es va transformar en un passeig. Van parlar també de palaus, convents i la petjada militar i de conceptes més abstractes. Què considerem patrimoni? A què ens referim quan parlem de patrimoni mundial? I també de si la Rambla podria arribar a ser considerada més endavant patrimoni de la humanitat. Doncs bé, avui parlarem d'un tema més concret que tots coneixem i que ha format part, i encara ho forma, de la vida social de tots nosaltres. Parlarem de l'arrelament dels establiments per a prendre cafè a Barcelona i, en concret, dels primers cafès de la Rambla.
Abans, però, us parlarem, millor dit, ens en parlaran els mateixos protagonistes, d'una iniciativa extraordinària que ha quedat recollida en un llibre que va ser presentat el passat dimecres 17 al Pati Llimona en una de les activitats que SOS Monuments organitza. La notícia d'aquest llibre ens va arribar gràcies a un dels fundadors de SOS Monuments, l'arquitecte Enric Vinyes, un empordanès de tota la vida. El llibre, que no el signa ningú, que per ara no trobareu a les llibreries, explica com uns joves d'un centre excursionistes de l'Alt Empordà van començar als inicis dels 70 del segle passat a netejar, mantenir i reparar esglésies, ermites i altres elements arquitectònics disseminats per les muntanyes de la zona. Ja veureu com. El seu títol, enigmàtic, sintetitza els tres vessants d'aquesta iniciativa, que dura gairebé fa 50 anys. Absis, bardisses i pa amb llangonissa. Tres metàfores que parlen d'elements religiosos, absis, brutícia, bardisses i esmorzar a la muntanya, el pa amb llangonissa. El subtítol afegeix de com una colla d'homes i dones amb més voluntat que mitjans va salvar el patrimoni romànic i paisatgístic de l'Empordà. Una tasca desenvolupada anònima i voluntàriament per aquesta colla en un raconet molt desconegut del nostre país, per on hi passem de pressa quan sortim cap a França per la Jonquera. El pròleg sí que està signat. L'ha escrit en Quico Sallés i el seu títol ho resumeix molt bé. Memòria, lluita i sobirania. I els de SOS subscrivim el primer paràgraf. La memòria és el gran patrimoni que ajuda a entendre'ns. Ens explica què som i d'on venim. Ell es refereix a la importància de la paraula que serveix per a recollir, emmagatzemar i registrar tot el que s'ha fet i el que no s'ha fet, i que es recull en l'escriptura, l'escriptura d'un llibre, d'aquest llibre. El llibre, amb moltes fotos en blanc i negre, és clar, s'estructura amb una primera part amb una mena de ressenya d'una trobada, retrobada, el juny del 2019, amb evocacions i records de com va començar tot, de la feina feta, dels seus problemes i de com s'ho passaven d'allò més bé. La segona part és una invitació a compartir la seva feina de tants anys, tot visitant alguns edificis del romànic recuperat per aquesta colla. N'han triat 8 de les 69 intervencions que han fet i ens expliquen les peripècies i els problemes i ens proposen uns itineraris perquè hi arribem i coneguem aquestes contrades. Doncs bé, de tot això i d'alguna cosa més en vàrem parlar aquest passat dimecres amb una representació d'aquests homes i dones, en Sebastià del Clos, que li diuen Pitruc, figuerenc del Centre Excursionista Empordanès, i en Josep Garcia, que li diuen Cuti, i en Josep Rigau, juncarencs del grup d'Acció i Treball. Benvinguts a Sos Monuments. A la contraportada trobem el que deu ser l'autor del llibre, Grup d'Art i Treball de la Jonquera. Què és aquest grup?
El Grup d'Art i Treball de la Jonquera és un grup que va néixer a la Jonquera a partir de la fundació del Centre Excursionista Juncarenc l'any 73 i era una secció del Centre Excursionista Juncarenc fins que va esdevenir en entitat pròpia l'any 83, que, igual que la gent de Figueres, érem conscients de que el país era deixat i abandonat i cada cop que passàvem per algun monument que era a punt de caure o un monument embardissat, bueno, pensàvem que s'havia de fer alguna cosa. I a partir d'aquí, des de l'any 73-74, doncs hem anat fent totes aquestes coses i hem col·laborat amb gent del Centre Excursionista Empordanès i amb altres grups que hi havia en aquella època, que era molta gent.
Molt bé. Veig que aprofiteu una retrobada feta el juny del 2019, en aquell llibre, per parlar del que havíeu fet 40 anys abans, el 1979. Per què aquesta data? Per què la retrobada?
Bueno, va ser... Jo no hi vaig poder ser, perquè jo ja era grandet. No és que ens portem molt, però que ja puc ser. Va néixer el meu fill, i a la trobada aquesta el meu fill hi era, però esclar, amb 41 anys.
Clar.
És curiós això, no? Sí, sí. Allà va néixer, però aquí ja era gran i tenia els nets i tot plegat. Bueno, no, la trobada era... De camps de treball se'n van fer diversos, però aquest va tenir unes característiques especials, una... Vull dir, va ser una cosa rodona, que va deixar molt bon record a tots els que van participar, la feina que es va fer, el lloc que era i tot plegat, i qui és millor que tornar-nos a trobar al cap de 40 anys, tots grans i algun ja xeruc. I, bueno, i va anar bé, va anar molt bé, perquè feia gent que feia 40 anys que no es veia, eh? Jo molts. Jo els vaig retrobar, això és curiós, no? Els vaig a Brussel·les amb la trobada aquella, i aquell dia trobava molta gent, hola, qui ets, com va això, no sé què. I la majoria de la gent no els coneixia. I aquest ja tenia la pipa plana i dic, jo sóc sí, jo sóc en Pitruc. Diu, tu ets en Pitruc, no? Dic, sí, jo sóc en Pitruc. Però, i vosaltres qui sou? Diu, els de Pincaró, vale. Ja sé de què va això, ja sé de què va, no? Bueno, i llavors, com aquell que diu, vam renovar el contacte que segons qui no havia perdut mai, però segons qui sí. I, bueno, i vam fer aquesta trobada com en podíem haver fet una altra o 300, però es va fer aquesta per les connotacions que va tenir el camp de treball de Pincaró.
En aquell moment, teníeu quants anys vosaltres?
Home, jo...
Si es pot dir.
Sí. Jo 23,
clar.
I jo 30 i pico. Vull dir que això ja no era, entre cometes, ja no era dels jovenets. Vull dir que no.
Molt bé. Bueno, aquí ja heu parlat d'algunes coses que us volia preguntar. Per què i si éreu conscients del que significava fer la neteja aquesta i aquest arreglar el patrimoni, si éreu conscients del que significava tant pel país com pel patrimoni com per la història?
Sí, quan vam començar no teníem govern, no hi havia institucions pròpies i nosaltres vam prendre la iniciativa de que si no ho fèiem nosaltres no ho feia ningú. I després, com vam tenir institucions i vam tenir govern, també ens vam donar compte de que si no ho fèiem nosaltres tampoc ho feia ningú. Amb la qual cosa vam quedar igual que abans.
Sí,
érem conscients de que els grans monuments s'hi ha intervingut, en alguns més, els altres menys, però les petites joies del romànic, el preromànic del nostre país, petites i grans joies, i absolutament abandonades, i ho fèiem nosaltres, no ho feia ningú. Llavors, per això hem fet això.
Perfecte.
Perquè ens ha agradat i ens hem divertit i ens ho hem passat bé.
Ho heu passat bé, no?
Molt bé.
Aprofitava, com treballava? Aprofitava els caps de setmana, suposo. Vam començar primer a sanejar i després ja a fer unes arreglos, unes reparacions més...
Bueno, la història era que jo vaig conèixer en Deulofeu, en Deulofeu me va introduir en aquests temes, Alexandre Deulofeu, el de la matemàtica i la història, que no és matemàtic, que era químic i farmacèutic, però es va dedicar a la història. Es va dedicar a la història aprofitant uns anys que era exilat a Montpellier, i a la biblioteca de Montpellier diu que és molt important i està molt, molt ben documentada, i va aprofitar els anys d'exili per documentar-se i fer la teoria, que ara no entraré. Arrel d'això va veure que el romànic havia sortit de l'Empordà, si pot estar d'acord o si pot estar d'acord, però ell ho deia, que sí que puc dir que del preromànic que hi ha a Catalunya, l'Empordà hi ha 40 monuments, que vol dir que és un 30% de tot el que hi ha a Catalunya, alguna cosa deu voler dir, o poder no vol dir res. Bueno, però les dades són aquestes. Es parla molt del disbarat que van fer el 36, qui sigui. Però no es parla mai de la deixadesa dels 40 anys d'en Franco, que va ensorrar o va deixar ensorrar tot un patrimoni. I això no se'n parla, però això és real. Perquè una cosa és... I l'altra cosa és trobar plens de runa, plens de verdisses, plens de fems, a punt de caure. I això van ser aquests 40 anys de misèria.
Ningú se'n feia càrrec, clar.
Vull dir que... Bueno, llavors hi havia dues solucions. O dedicar-nos a Sant Pere i deixar Sant Pere com una patena, que és molt lloable i cadascú pensa el que ha de fer, o bé, doncs, intentar salvar una mica tot. Salvar una mica tot, en principi, s'hauria de fer en tres o quatre fases. Primera fase, treure verdisses i runa, o fems. Fems ens han fet un fals. Llavors, la primera fase seria aquesta. La segona fase seria, si veus tres pedres que estan a punt de caure, estintolar-les, aguantar-les mínimament, no? I la quarta i la tercera fase, o la quarta, bueno, això fases, cada cas seria un monument i cada història, llavors fer una reconstrucció, una consolidació, no, perdó, una restauració com Déu mana. Que vol dir, doncs, no ho sé, una església doncs, val 10 o 12 milions, i doncs, com que hi ha 50 esglésies, doncs 50.000 milions. Clar, això no era operatiu, o sí que és operatiu, si el país fos normal, si gastéssim un 2% de pressupost de cultura, potser sí seria operatiu, però diu que ara no sé quin any passarà, però ara de moment estem a l'1,3 encara. Bueno, això és una vergonya, no?
Sí, sí. Parlant de tot això, per exemple, en aquella època no hi havia el micromecenatge, ni hi havia crowdfunding com ara, ni coses d'aquestes. Vull dir, vosaltres heu tingut alguna ajuda de l'administració? Com ho... Totes aquestes coses, les despeses que teníeu i tot això, com...
Bueno, això...
El que parla és en Josep Rigau.
De bon principi no teníem ajudes de cap tipus. Ara al final tampoc. Llavors, en l'impàs entre el principi i el final i l'entremig, bueno, sí, vam tenir alguna ajuda de la Diputació de Girona, alguna ajuda de la Generalitat de Catalunya... però sempre en una determinada època que hi havia unes determinades persones al davant de tot això. Ah. O sigui, hi havia l'època, jo recordo la Generalitat Provisional, amb el pare Maragall, en Jordi Maragall, que aquest senyor va moure fils perquè va entendre perfectament l'any 79 què fèiem i què deixàvem de fer, però llavors estava tot per fer, i després, quan en Modest Prats va ser... delegat de Cultura a Girona, era un home culte, un home de la universitat, era el capellà de Medinyà i un home amb el cap molt immoblat. Aquest senyor també va moure coses. I després en Joan Saqués, tots tres són morts, en Joan Saqués, que va ser ponent de Cultura a la Diputació i després va substituir en Modest Prats. I aquest era un home de la muntanya, entenia perfectament de què anava tot això i, anant contra el criteri de la seva pròpia administració, sempre trobava una manera de desviar quatre calés per aquí, quatre calés per allà, que nosaltres els multiplicàvem per 10 el seu valor. Vull dir, o sigui, nosaltres, clar, la feina li posàvem nosaltres, la gasolina li posàvem nosaltres, els cotxes li posàvem nosaltres, sí, sí, sí. I, bueno, necessitàvem material i a partir d'aquí compràvem material amb això, o a vegades pagàvem un palet amb això. Però sempre molt, molt, molt precari.
Sempre molt, precari, molt. Posant-hi quartos i posant-hi molt esforç.
I, bueno, i moltes... cèntims de les entitats, el Centre Excursionista Empordanès, a partir de no sempre, però amb determinades festes que organitzàvem, o plecs que es feien a la muntanya, els calés d'aquí anaven per això, el GAT, el 100% del seu patrimoni, doncs anava amb això, però vull dir, sempre tot molt precari. O sigui, nosaltres, per entendre'ns, amb 10.000 euros fem miracles.
Jo voldria que ens m'expliquéssiu també bueno, alguna anècdota, com per exemple aquella de Sant Miquel de la Cirera, no?
Aquesta,
eh? Qui l'explica? L'expliques tu, Pitruc?
Sí.
Que va ser tu, no?
És meva, és meva. Aquesta és meva. No, val a dir que sí. Primer començaré pel final, perquè me'n descuido sempre. Sí. Arrel del que vam fer a la Cirera, o Sant Miquel de la Cirera, perquè la Sa encara ho conserva en Montsalvatge a inicis del segle passat, si no és el segle passat, doncs es va trobar un absis preromànic. Què vol dir això? Que si agafeu la Catalunya romànica i busqueu Sant Miquel de la Cirera a Cabanelles, veurà que no parla de preromànic. I hi ha, segons el Montsalvatge, hi ha un antecedent de documentació de l'any 844, però l'edifici no respon al 844, i segons la Catalunya romànica, perquè no es havia trobat l'absis preromànic, doncs és una església del 10, 1000 no sé què, 1000 no sé quantos, de l'11, del 12... Bueno, no. Arrel del que vam intervenir-hi, hem reculat 200 anys la història de aquella església. I això s'ha de dir que és l'important. No s'hi han fotut ampolles, han deixat de fotre ampolles, perquè el timor, el dia que hi hagi calés, tenen les ampolles i fotin marbre o hi fotin el que vulguin, que és el que estem esperant, que algú ho faci de dur. El teulat és d'oralita. Per què no es posa amb el teulat d'oralita? El teulat havia de ser d'oralita per la següent raó. No, hi havia d'haver-hi un teulat. Què?
Però 40 anys enrere.
Ah, sí, 40 anys, sí.
Bueno, esclar que no es pot posar, esclar que no es pot posar. Però si tu pagues la diferència, jo hi poso el que vulguis. Cap problema. Ho entens, el problema quin és? El problema és que tenim dos rals i en dos rals hem d'arreglar el que podem. Aquest és el drama. I no n'hi ha prou a dir, oh, això és molt lleig. Bueno, això és molt lleig, però el veus. La Cirera passaves a 2 metres i no es veia, us ho juro. Passaves a 2 metres i no es veia. De les bardisses. I això passava a Llers i passava a molts llocs, a Pincaró, bueno, etcètera, etcètera. Bueno, llavors, què va passar? Van treure la runa, que n'hi havia, doncs, 70 centímetres, si no hagués de fer uns 15 metres de llarg per 6 d'ample o alguna cosa així. Vull dir, imagineu-vos la feina. I van buidar l'absis. No era el mateix, bueno, és una història molt llarga i si tinguéssim una pissarra us ho explicaria, però és igual. Total, que vam netejar-ho tot i com vam netejar-ho tot, ai, que maca, guita, que bé, pa! Se'ns converteix el que és en una piscina. Com plovia, s'emplenava d'aigua. Uh-huh. I podem pas convertir una verdissa en una piscina. A més, bueno, llavors van dir, ho hem de tapar. I hem de tapar, ja sé, havien de posar-hi un taulat de lloses de pissarra, no sé què, però pago. Calés i viu millor de pessetes per fer-ho tot. Millor de les antigues pessetes. Això era l'any 92, l'any dels Jocs Olímpics. Bueno, i llavors van decidir cobrir-ho. I llavors, però des de les parets fins al sostre, que el sostre era recte, quedava un espai. Si un dia aneu a Castellfollit de la Roca, veureu que de l'Eglésia fins al sostre, de les parets de l'Eglésia fins al sostre, van posar-hi un vidre, que queda molt maco. I van dir, farem un vidre. I em van parlar amb els industrials, van dir, tu estàs boig, amb els calés que tens, no te'n sortiràs pas. Dic, bueno, i si posem panots, allò, aquells panots de vidre, allò, aquells rectangles o quadrats de tots colors. Sí, sí, bueno, sí. Cada panot valia 800 euros. Ai, no, euros, no, perdó, pessetes. Bueno, impossible. I un dia era un supermercat a Brest, a Bretanya francesa, i entro i m'haig un pilot d'ampolles de ballantines o ballantanys, tot ben posades, dic, uita, Ja tenim els panots. Ja està. Sí, no, bueno, i llavors jo, el meu veí, tenia una discoteca a Figueres, el Charlie, i un bar que es deia, que es diu el Dinàmics. Dic, tu, quan tinguis una ampolla quadrada, me la guardes. I van així. Vam treure les etiquetes, van treure allò que era d'allò, i ho van fer-ho.
I això encara hi és?
Sí, sí, ha durat...
Encara hi és?
Fa 20... Bueno...
És molt bonic. No. És la policromia que hi ha dintre, perquè ja s'ha enfocat a llevant. Quan entra el sol és molt maco.
Amb els colors, clar, deu haver-hi ja una...
Clar, perquè hi ha el Valentine's, hi ha Cointreau,
hi ha verds, vermells,
més blancs, hi ha diversos colors, i llavors, clar... Quan entra el sol, hi ha una policromia extraordinària. Sí. Llavors, hi ha les encavallades que aguanta la boita, que allò, bueno, en un moment determinat, es va decidir que allò s'enguixava, i ara estan decorats tots per artistes empordanesos, i a cada encavallada hi ha un quadre.
Bueno, pues m'agafen ganes d'anar-hi, eh?
Sí. També és important de dir que ara sembla una tonteria, però hi ha esglésies romàniques d'aquí, esglésies que hem treballat nosaltres, hi ha una a la Jonquera, Sant Julià dels Torts, que d'allà on te deixàvem els cotxes i el material a dalt, hi ha 10 minuts, un quart, caminant, però el material a l'esquena hi ha de 20 minuts a mitja hora. I tot el material es va pujar a l'esquena. Ah, ja. I aquella època els sacs pesaven 50 quilos.
Això amb el llibre surt.
Això, això es va fer el 79, 78, 79, 80. I es va pujar, o sigui, nosaltres fèiem de matxos d'abast d'aquella església. Érem, en aquella època eren 25 o 30, i fèiem 3 viatges al dia, amb 50 quilos a l'esquena.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Una altra cosa que també us volia, si cas, per acabar, perquè ja no ens queda massa temps, és que parleu com un exemple de la intervenció institucional aquesta que no serveix per res gairebé, que és la de Sant... Bueno, sí que serveix, però vull dir, la de Sant Cristòfol dels Horts, no?
Ah, és aquí, sí. I, bueno, és el que he parlat jo abans.
És aquest que has parlat abans?
Sí, és el que he parlat abans. Aquesta Sant Cristòfol dels Horts és una església romana... O sigui, allà hi ha dues èpoques, però bueno, és igual. El tema és que aquesta església, nosaltres la vam desenverdissar i desenrunar de dintre fa amb 2 o 3 etapes, fa molts anys. La vam deixar neta, polida i endreçada, el que passa que, esclar, la part de la nau triomfal que quedava estava molt malmesa i l'absis també. Aquí l'Ajuntament d'Albanyà va demanar fer una actuació a la Diputació de Girona i la Diputació de Girona ja ha fet una actuació, va fer un projecte, va fer enviar paletes, ja ha fet l'encofrada, l'actuació arquitectònica i urbanística, allà cadascú amb el seu gust. Però, és clar, s'han gastat 40.000 euros fins al moment només per consolidar la part de la nau triomfal, la part que no deu tenir més de 5 metres, i l'absis cau a trossos. I m'han dit, jo quan vaig trucar a la Diputació per demanar les explicacions, m'han dit, no pateixi que ja hi farem una altra intervenció. O sigui, ens en durem anar 70 o 80.000 euros per consolidar, una església romànica i amb un afegit que deu ser el 17, quan nosaltres amb això en faríem un fotiment d'eglésies, que no baixarien mai més ni es morien mai més. Clar, el criteri és aquest, bueno, per molts anys, però esclar, no... Així no fem res, no fem res.
Val. I per acabar, la gent jove...
Bueno,
i participa, i continua participant, la gent jove d'ara, els fills, els nets,
bueno, ara, no,
o la gent jove de...
Ara semblaria que hi ha gent, a partir de les xerrades que fem, hi ha gent que diu, ah, carai, que ho coneixen. És un país que hi ha una gran desconeixença.
Sí, clar.
No dels grups, la gent que treballa. Jo crec que és un... No per nosaltres, nosaltres ens és ben igual. És un país, entre cometes, desagraït. No valora el que té, però això a nivell global, No valora el que té i no sap què té. Llavors, quan vas a xerrar pels pobles i els expliques el que s'ha fet en aquella església d'allà dalt, que és en el seu terme municipal, diuen... Així vau ser vosaltres, o vosaltres, és igual. Llavors descobreixen això i em diuen, home, si vosaltres continueu amb aquesta història, el més jove sóc jo i tinc 65 anys, si vosaltres continueu amb aquesta història, a nosaltres ens agradaria participar-hi. Bueno, ara tornem, com que hi ha hagut això del Covid i tot plegat, tot això ho ha fotut en el risc moltes coses. Ara veurem, ara comencem a fer convocatòries, veurem què. Jo sé que, per exemple, a Garriga de Llers hi ha, que és una zona, hi ha un tia barraca de pedra seca molt important, n'hi ha més de 1.000, s'hi està treballant, i hi ha gent jove que treballa. Això sí que ho sé.
Ara, bueno, digues, acaba.
Aviam, el que no podem pretendre és que ara la gent tingui el mateix esperit que teníem nosaltres als anys 70. El món canvia, nosaltres canviem, la gent jove té altres històries, altres preferències, altres... No sé, si continua endavant i si no, del dia farà un any, que hi vols fer.
Sí. Bueno, doncs ho deixem aquí i moltes gràcies i, bueno, i moltes gràcies sobretot pel que esteu fent, pel que heu fet fins ara. I sí, tinc ganes de conèixer-ho.
L'altre dia em va caure a les mans una cita de l'Eduardo Galeano. Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món. No sé si aquesta colla haurà canviat el món, però sí que n'ha preservat una mica de la seva història, una història local que, com totes les històries locals, és una història universal. Tampoc sé si aquesta cosa que han fet any rere any es pot considerar petita. La dedicació i els esforços no han estat petits. El resultat, tampoc. Gràcies per haver-nos fet partícips de la vostra tasca amb aquest llibre que, com escriu en Quico Sallés al pròleg, més que un llibre, és un tresor. Perquè, com acaba dient, el llibre és un homenatge a tots aquells que van defensar el nostre país, la nostra sobirania o la nostra memòria, que és el que ens ajuda a entendre'ns.
Us recordem que aquest és el programa de Ràdio Rambles L'Hora del Patrimoni i que som els de Sos Monuments, que ens trobareu al Pati Llimona els dilluns a la tarda. També podeu contactar-nos a la nostra web sos-monuments.org, al mail @gmail, Twitter, Instagram i Facebook.
Posar aquesta cançó, que m'agrada des del primer cop que la vaig sentir, escrita per la canadenca Joni Mitchell l'any 1985, quan, com diu la lletra, Etiòpia sempre sortia a la televisió per raons que tots recordem, guerra civil, pobresa, gana, ha estat una excusa per lligar el lloc on, diuen, va sorgir el cafè i on van començar a beure'l, on hi ha unes varietats dels millors cafès del món i és un dels països que basa la seva economia en aquest producte.
Thinking hard we stand, famine phantoms at the garden gates, Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia. With a PR smile, calls your baby it while struggling through your tragic trials. On and on, stupidity. On and on, the basic needs are defiled.
Avui parlarem, doncs, de la implantació del cafè a Barcelona, més aviat aquí a la Rambla, de com, al igual que a Etiòpia, però de diferent manera, prendre'n es va convertir també aquí en un ritual, de com van començar a popularitzar-se a la Rambla els establiments dits cafès, uns nous llocs on trobar-se, parlar, debatre i gaudir al voltant d'unes tasses de cafè. I de tot això ens en parlarà la doctora i catedràtica d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, Maria Àngeles Pérez Samper.
Maria Àngeles Pérez es licenciada en Filosofía y Letras y doctorada en Historia Moderna. Ha estat catedràtica de la Universitat de Barcelona i des de fa un any ja és catedràtica emèrita. També ha estat directora del Departament d'Història Moderna i presidenta de la Comissió de Valoració de la Docència de la mateixa universitat. És autora de 20 llibres i més de 200 articles i capítols de llibres, però el que més ha treballat i investigat ha estat sobre la història de l'alimentació, havent publicat 3 llibres, L'alimentació en l'Espanya del Segle d'Oro, Meses y cocinas en la España del siglo XVIII y Comer y beber, una historia de la alimentación en España. No podem citar la quantitat d'articles escrits en els darrers 10 anys sobre alimentació perquè necessitaríem un programa de 2 hores, però destacarem que ha tocat tots els vessants d'aquesta temàtica, des de l'alimentació en general, receptaris, urbanitat, aliments d'ultramar, dolços, tapes i, és clar, no podien faltar el cafè. Bona tarda, Maria Àngels, i gràcies per accedir a col·laborar en aquest nostre programa.
Hola, bona tarda a tots els oients. I
molt bona tarda. També s'ha afegit ara la Maria Cruz Santos, que és historiadora també, però ella de contemporània, però avui el que ens interessa és parlar realment dels inicis dels cafès a la Rambla.
Bé, la nostra primera pregunta està envuelta en la llegenda. Es cierto que el café lo descubrió un pastor en Etiopía y de allí se extendió por Aràbia, Turquia i el Mediterrani?
Això és una llegenda, perquè, esclar, el cafè bé s'ho mereix, però la història és que efectivament és d'Etiopia, però que també es va estendre molt per tota la zona, diríem, d'influència islàmica, perquè, esclar, és una beguda que no és alcohòlica i, per tant, era una de les begudes acceptables, no?, per les seves creences religioses. I després es va anar estenent per la Mediterrània i es va estenent també per Europa. I aleshores és quan, sobretot les ciutats que tenien ports importants amb molta activitat, doncs és per on va entrar. I, per exemple, doncs, a Espanya, doncs, per Cádiz, o aquí a Catalunya, doncs, per Barcelona. I els primers cafès que tenim localitzats estan a la zona del Born. Però després els cafès més famosos i que van tenir més d'èxit i que van ser més, en fi, benvinguts per tots els barcelonins van ser els de la Rambla.
Els de la Rambla, molt bé.
O sigui, per què que... això? Per què? Per què s'hi situen a la Rambla?
Perquè les Rambles es van posar de moda. En el segle XVIII, quan les Rambles es van urbanitzar i es van convertir en un passeig, doncs, clar, van atreure molta gent. I si hi ha molta gent que va de passeig amunt i avall per veure i per ser vist, doncs també va bé tenir algun establiment on prendre alguna cosa. De fet, ja hi havia la famosa fonda de les Quatre Nacions, que estava molt a prop, diríem, de la part baixa de les Rambles, perquè estava a prop del port, perquè, esclar, també per allotjar persones que venien de fora. Però després la moda dels cafès és una mica més tard, cap a la meitat del segle. Tenim el primer cafè de les Rambles així ben documentat, és el cafè d'Andrés de Caponata, que era un italià, perquè hi ha molts italians que en el tema del que nosaltres diríem avui dia la restauració, doncs sigui per posar cafès o fondes o el que avui dia seria un restaurant, però que en aquell moment encara no es deia així, doncs van venir molts italians. També alguns suïssos i posteriorment alguns francesos, però és curiós, no?, perquè la relació era tan intensa amb Itàlia que, bueno, gent que tenia unes certes ganes de, diríem, de, no sé, de millorar, doncs venia cap aquí i es van establir en aquest sector, el sector de, diríem, de la restauració, però concretament els cafès.
O sigui que aquella idea de que els primers cafès els van fer els que eren cafeters, importadors de cafè, a la... no és certa. Van ser més res als italians.
Bé, tot està relacionat, evidentment, i si hi ha una demanda de cafè, doncs hi ha gent que porta cafè, o sigui, fa un comerç actiu amb cafè. Però, clar, el fet de crear uns establiments dedicats a prendre cafè, doncs, clar, això ja és un altre negoci, diríem així, no? I van ser sobretot aquests italians, per exemple, aquest Andrés Caponata, que va obrir un cafè a les Rambles, a la part baixa de les Rambles, a 1750, i al costat del teatre, perquè això del teatre és molt important, perquè aquest teatre, de fet, funcionava com un teatre fet, que estava fet de fusta, no? Una mena de corral de comèdies, diríem, però ja des de finals del segle XVI, perquè era una manera de que amb els guanys del teatre es pogués ajudar a l'Hospital de la Santa Creu. I en aquella època es deia Teatre de la Santa Creu. És el que nosaltres avui dia coneixem com el teatre principal. Però, clar, va haver un moment, ja en el segle XVIII, a finals dels anys 20, que es va construir en pedra. I, clar, cada vegada doncs, era més important, hi havia més activitat. I naturalment això era també una atracció afegida, no només el que passejava, sinó el que anava al teatre. I aquest Caponata doncs, va aprofitar, diríem, l'ocasió. I a més, des de 1750 més, aquest teatre que només feien teatre, a partir d'aquella data comencen a fer també òpera, que era també una altra de les grans novetats. Després, en el segle XIX, vindrà el Liceu, però en aquell moment era allà. I, clar, era encara més perquè aquest Caponata també feia el que nosaltres diríem un càtering de servir en el teatre, perquè en els entreactes, en els descansos, la gent volia prendre, doncs, no sé, cafè o xocolata o licors o el que fos, o un refresc, i aleshores era el Caponata el que s'encarregava de portar-ho al mateix teatre i servir-ho allà, a les llotges, en fi, en alguns espais que hi havia. I, per tant, en aquest sentit, el teatre és una de les coses que dona molta vida a aquesta part de les Rambles. I, per exemple, al cap de 10 anys, més o menys, l'èxit era tan gran que va venir un altre que també va obrir un altre cafè just davant del teatre, perquè, ja dic, donava molta vida. I aquest, doncs, bueno, també diríem, va tenir molt d'èxit, també era un italià. No, era l'Altieri, que li deien el cafè de l'empedrat, no sé ben bé per què, potser per el terra del davant, jo què sé. I també li deien el cafè de Dominico, per el nom del propietari, no? I eren importants aquests cafès perquè eren de luxe, tenien diverses sales, hi havia la sala que en deien en aquella època de conversa, que era el més proper a el que nosaltres avui dia entenem. Però hi havia també sales de xoc, perquè era una cosa que eren molt aficionats. I jugaven a les cartes, però jugaven sobretot a les bitlles, al billar, que era una afició molt gran i es podia jugar, però no es podia apostar diners. Perquè, és clar, si hi havia apostes de diners, hi havia problemes a vegades de baralles i per evitar-ho estava prohibit. Perquè, és clar, com va tenir tant d'èxit i, atreia tanta gent, que normalment eren homes. També era molta clientela militar, perquè, és clar, la guarnició militar era important i aquella gent, quan tenia lliure, doncs, havia de fer alguna cosa. I eren també clients fixes, diríem. Ara, també volien atreure dones que no anaven soles, sinó que anaven acompanyades, però aleshores, doncs, també, clar, cada vegada ja implicava més gent i l'Ajuntament, naturalment, volia vigilar com funcionava tot això. I, per exemple, en l'any 1782 es va donar una mena de normativa que era molt curiós perquè, és clar, demanaven que hi hagués respectabilitat i que hi hagués ordre, però després, per exemple, doncs donaven horaris. No es podia estar fins a les tantes de la nit. A l'hivern s'havia de tancar a les 10 de la nit. A l'estiu una mica més, a les 11, però per no molestar, diríem, el veïnatge. Però, a més, és molt curiós, que a mi em va sorprendre molt quan ho vaig averiguar, que és que estava prohibit fumar. Perquè en aquella època, bueno, fumar era una cosa també molt estesa, ja fos, bueno, de moltes maneres, amb pipa o bueno, aspirant. Però el cas és que estava prohibit fumar en les sales aquestes del cafè, precisament per evitar molèsties a les persones que estaven allà parlant o consumint, perquè no només venien cafè, això també es deien cafès, però sí, per a vegades tenim la idea de que només cafè, no. Sí, es podia, no sé, prendre des d'un refresc o, jo què sé, aigua de llimona o horchata, per exemple, però també es podia prendre xocolata o es podia menjar. Al principi eren poques coses i normalment dolços, però després, bueno, també es feien, no sé, coses tipus, jo que sé, embotits o formatge o coses més o menys senzilles. Però això va anar cada vegada més, fins al punt de que es van, alguns cafès, al final, després de temps, es van convertir en restaurants. Oh, però és que és curiós, perquè també hi havia gent que llegia els diaris, per exemple. Tenien diaris i la gent els llegia, els comentava, es creava opinió pública, que això és molt important. I era una de les coses que feia que les autoritats sempre volguessin vigilar i controlar, no? Però després també, doncs, jo què sé, servia per fer relacions humanes, no? Era una manera de trobar-se amb els amics o de fer amics nous.
De socialitzar,
eh? Sí, la sociabilitat era molt important.
I es barrejaven? Vull dir, les classes socials van tardar molt a barrejar-se o no?
No, això és molt característic de les Rambles i penso que és una cosa que, bueno, ve del segle XVIII però que arriba fins avui, no? Les Rambles són de tothom, i en aquella època també, i passejaven per les Rambles la gent de les classes populars, artesans o camperols que venien a la ciutat, però també passejava, doncs, la gent més benestant, des de burgesos a nobles, El Baró de Maldà, que recomano a tothom que ho llegeixi, que és tan divertit. Clar, explica tan divertit, no, el que passava a les Rambles i el que passava als cafès. I bueno, ell era molt conservador i a vegades feia crítiques, no? No li semblava massa bé, perquè ell deia que alguns anaven allà a perdre el temps. Però, per exemple, una cosa que es feia als cafès és negocis. Comprar i vendre, i en lloc de trobar-se en un altre lloc, es trobaven en un cafè, en un establiment públic, i bueno, era sí. Moltes possibilitats, vaja.
I també deien que en els cafès s'escrivien cartes.
Sí.
I els camarers, doncs, tenien paper, pluma i tinta per donar a la gent que volia. I inclús, i llavors era com una mena de servei del
sí,
cafè.
Sí, és que, esclar, el tema d'escriure cartes, nosaltres avui dia, com tenim, jo què sé, correus electrònics, whatsapps i de tot, però en aquella època, doncs, era una carta escrita. Però no tothom sabia escriure. I hi havia gent que es dedicava a escriure cartes que a vegades estaven pels carrers. I, per exemple, a les Rambles també...
N'hi havia aquí, a prop de...
Exactament.
A prop d'aquí de...
La plaça d'Agustí.
Sí,
exacte.
I en els cafès també hi anava gent, i bueno, ja es feia aquest servei, perquè la persona deia de paraula, pues, el que volia que es posés a la carta, i bueno, aquesta mena d'escrivà, diríem, escrivia la carta posant les fórmules de cortesia i, en fi, la manera més bonica, no, de posar-ho.
I com es preparaven els cafès? Ja hi havia cafeteres o es preparaven d'una manera especial? Vull dir, al principi dels cafès, vull dir, com es presentaven?
Bueno, era una infusió. En aquella època...
No era com ara, no hi havia cafeteres, encara la...
Era. Sí que hi havia cafeteres, però eren cafeteres diferents, vull dir. I és un costum que es va posar tant de moda que va passar com amb la xocolata, perquè això també és una cosa important. El cafè ve a afegir-se a la xocolata.
Vale.
Però no,
no
la...
guanya. No.
Bueno, va guanyant, però no
no la desplaça.
Exactament, no la desplaça d'un dia per l'altre. És una cosa que és una competència que dura molt.
Ja.
I als cafès també la gent anava i prenia xocolata. Xocolata, per exemple, amb enciamada, que era una cosa que estava, ja sabem, tots diem de Mallorca, però aquí també es feia i tenien molt d'èxit.
D'aquí van derivar les granges aquestes que hi ha,
sí,
per exemple,
sí,
aquí al carrer Petritxol.
Sí, sí. D'alguna manera, bueno, allò estava més especialitzat, no? però sí, però en un cafè d'aquests, pues, es podia tranquil·lament també prendre xocolata. I en aquest sentit, pues, bueno, és molt interessant veure com dos de les begudes més significatives, no? Doncs es van complementant, Sempre hi havia el més, no sé, el que li agradava més una que l'altra, perquè a més, per exemple, una de les coses que feien en aquella època amb el cafè és posar molt sucre, perquè els agradaven coses molt, molt dolces. I les coses ensucrades pues, sempre tenien un prestigi afegit, sí.
La Maricruz
té alguna cosa a dir.
Sí, en quin moment, perquè la xocolata, bueno, quan jo era més jove o era petita, era una qüestió més aviat femenina. Els homes prenien poques vegades xocolata, potser a casa sí, però no al cafè. En quin moment es comença aquesta diferenciació per sexes de preferències cafè, xocolata?
Ja, el dolç sempre s'ha relacionat molt amb lo femení, i sembla, però no és veritat. O sigui, en aquella època el dolç li agradava a tothom perquè era el de més prestigi, el de més selecció. O sigui, avui dia, no sé, en una recepció pues, posen, jo què sé, pernil o jo què sé què. No, però en aquella època el més exquisit era el dolç. I els homes prenien molta xocolata. El Baró de Maldà, bueno, era un addicte a la xocolata, però també anava al cafè, i també, perquè el cafè, en general, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, va entrar primer com a sobretaula, com una beguda de sobretaula, no d'un dinar qualsevol, sinó d'un dinar d'una certa categoria. I després és quan es van començar a obrir aquests establiments, perquè va ser un èxit tan gran lo dels establiments aquests més lliures, més transversals, que allà entrava gent de tota mena, diríem, que bueno, va començar a créixer i cada vegada es creaven més. I per la zona de la Rambla, també alguns per la zona del Pla de Palau, però la Rambla sobretot. I si no era la mateixa Rambles, perquè no hi havia lloc, doncs per carrer Escudellers, per exemple, o sigui, molt a prop. I després és molt interessant perquè veus que contínuament es van creant. Un dels cafès també que va ser molt famós, que és de 1792, és el que deien el cafè d'Ocelletti, que aquest també va tenir moltíssim d'èxit. I el Baró de Maldà parla, però, per exemple, el 1802, la família reial va venir a Barcelona. Carles IV i la seva dona, els seus fills, tota la família. Perquè es van celebrar unes noces dobles del que era en aquell moment el príncep hereu de la corona espanyola, que era Ferran VII, el que serà Ferran VII, amb una princesa napolitana, Maria Antonieta, i es va casar també una infanta espanyola, Maria Isabel, amb l'hereu de Nàpols. I aleshores això es va celebrar a Barcelona, 4 d'octubre de 1802. I clar, no venia només les persones de la família reial, venien centenars, milers de persones, a part de que molta gent de Catalunya i d'altres llocs, per curiositat, també venien, perquè hi havia festes i balls i de tot. I aleshores es van obrir, bueno, moltíssims cafès, bueno, moltíssims, jo què sé, 10 o 12 cafès, precisament aprofitant aquesta vinentesa.
Sí, a principis del 19, no?
Sí, 1802.
Després també se n'obren molts al segle... O sigui,
Bueno, això té un continu.
Sí, sí, sí.
O sigui, fins avui. O sigui que en aquest sentit...
Segle XX també molts. A principis del segle XX se n'obren molts.
Precisament jo considero que els cafès, no només per el que van significar, no?, d'establiment lliure, que acull a gent completament diversa, però també perquè alguns són molt bonics. O sigui, i tenen un valor, diríem, artístic, no? Exacte. I per tant, com a patrimoni, ho hem de veure també com un valor molt,
que
molt
queda,
interessant.
Que queden poquets, que aquí no se n'han conservat
és
molts.
És que aquí hem conservat pocs.
Ben poca cosa.
Cafè de l'Òpera, per exemple.
Sí, Cafè de l'Òpera.
Aquells miralls tan bonics que té, això és original, que és posterior, és del segle XIX. Però vull dir, que, perquè, esclar, el Liceu també atraurà també clar, més... més d'aquests cafès i restaurants i...
Una pregunta que tenia aquí apuntada, que potser al principi, que era fins a quin punt els canvis de la societat del segle XVIII, que n'hi va haver-hi molts, vull dir, els cafès, quin valor tenen dintre d'aquesta societat, del canvi de la societat?
Sí, sí, és una bona pregunta perquè està molt relacionat. El canvi de la societat fa possible el cafè, però el cafè, com fa que la gent es trobi, que la gent parli, que gent molt diferent, no tancada a casa, sinó, en fi, al mig del carrer, diríem, pugui entrar allà i parlar de tot, clar, això també fa que canviï la societat, o sigui, fa evolucionar la societat. Abans dèiem que, esclar, és opinió pública que es crea i que aleshores doncs, és molt interessant veure com la gent opina, la gent critica, això a les autoritats no els agrada gaire, però clar, és una realitat. Però a més, a part d'aquesta part més política o més social, doncs hi ha la sociabilitat, la mateixa vida de cada dia, no?, que es transforma perquè realment la gent es pot trobar i això és bo per la relació del jovent, és per moltes coses, no?
Pues, una llàstima perquè ens sembla que ens diuen que ens queda un minutet, no? Bueno, ens queda 5, però hem de fer la part de despedida, però alguna cosa a afegir de les tertúlies també?
Sí, però volíem parlar també una mica de lo que eren les tertúlies dels cafès,
sí,
les tertúlies literàries també.
Sí, no? Perquè la gent es troba i uns, jo què sé, parlen d'amor, però uns altres pues, parlen de literatura, i clar, aquestes són molt típiques, però també són de, per exemple, són molt típiques també les de curses de braus, de toros, corrides de toros, sí, perquè a Barcelona hi havia afició.
Sí.
I aleshores doncs, també era un grup que es reunia per parlar d'això. Uns altres parlaven de política, com dèiem abans, no? O sigui, cada un a lo seu, no? Com si diguéssim...
I que expliquen que es veu que cada... a les tertúlies, les persones que les portaven, des del primer dia que havien segut en una taula, semblava que aquella taula era seva. I tota la gent al voltant, i com si hagués comprat o llogat d'alguna manera aquella taula, i no es podia, i el mateix cambrer li deia, escolta, aquesta és la taula de fulano, quan realment en un cafè no hi ha taula de ningú, no?
Sí, sí, les tertúlies es veu que es van crear ràpidament. Del segle XVIII no en sabem gaire sobre... Sabem que existien, però no sabem exactament quines persones i tal. Però després ja, en el segle XIX, cada vegada, doncs clar, hi ha tertúlies polítiques molt importants, o, per exemple, també musicals, dels aficionats al Liceu, els de Verdi o els de Wagner, ja sabem la baralla que hi havia. Però és curiós perquè no només és que la tertúlia tenia el seu lloc, és que a vegades hi havia determinats clients que eren de la casa, que també tenien el seu lloc.
Bueno, doncs ho hem de deixar i moltes gràcies per haver vingut, per haver estat aquesta estoneta aquí amb nosaltres i per haver pogut conèixer alguna cosa més de que han desconegut dels principis dels cafès a la Rambla. Bé, començàvem aquesta secció dedicada als primers cafès de la Rambla amb una peça musical titulada Etiòpia, en homenatge al país on diuen va néixer el cafè. I la tanquem amb una cançó d'Antonio Carlos Jobim, Brasil, un altre gran productor d'aquesta beguda tan apreciada a gairebé tot el món.
Ens acomiadem després d'aquests 4 programes de la primera temporada on hem participat a Ràdio Rambles. Esperem que puguem continuar un cop més entrar fins a l'any proper.
Donar les gràcies als tècnics de so, en Jota i en Nacho, i agrair-vos la vostra atenció. Com ha dit l'himne, esperem retrobar-nos l'any que ve per seguir coneixent coses de la nostra Rambla. Ah, aprofiteu les festes per baixar la Rambla i ramblejar, a veure si anem recuperant la nostra presència ciutadana.
Que passeu un bon Nadal, que tingueu tots plegats un any definitivament post-pandèmic. Molt bona tarda a tothom.
Aquí acaba l'Hora del Patrimoni.